Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. El president electe dels Estats Units, Donald Trump, planeja promulgar un decret per tancar la frontera amb Mèxic i un altre per impulsar la perforació a la recerca de petroli quan torni a la Casa Blanca el 20 de gener. L'assessor de Trump, que ho ha avançat, ha declinat a aclarir si el decret migratori implicarà clausurar els ports legals d'entrada o augmentar la seguretat als 3.000 quilòmetres de frontera. L'actual administració Biden tem que aquesta mesura provoqui una onada migratòria cap als Estats Units abans de la transició de poder, una transició que la vicepresidenta Kamala Harris descriu així.
Farem una transició pacífica del poder. Un principi fonamental de la democràcia americana és que quan perds unes eleccions, acceptes els resultats.
L'encara president Biden s'adreçarà al país a les 5 d'aquesta tarda, hora catalana, després d'haver convidat Trump a la Casa Blanca per abordar el traspàs de poder. Més notícies, Sara Riera.
El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior demana esperar que Trump assumeixi el càrrec, però alhora preparar-se també per si redueix l'ajuda a Ucraïna. Sentim Jaume Duc en declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
Si hi hagués una certa voluntat de retirar-se d'Europa o d'afablir, diguem-ne, l'ajut a Ucraïna, aquí nosaltres hem de saber jugar el nostre propi paper i, per tant, ens hem de preparar per poder jugar aquest paper si un dia arribés el cas.
Els Estats Units són el primer soci comercial de Catalunya fora de la Unió Europea i el conseller recorda que la Unió té mecanismes per contrarrestar la possible política d'aranzels del president electe nord-americà als productes europeus.
Doncs els líders europeus discuteixen avui per primera vegada la resposta a la victòria de Trump en una doble cimera a Budapest, amb Orbán com a anfitrió. Zelensky hi participa enmig de la incertesa que els Estats Units puguin deixar de donar suport a Ucraïna. Enviat especial a Budapest, Jordi Baró.
Bon dia. Europa menys Rússia de nou reunida ara a Budapest amb Zelensky l'endemà de la victòria de Trump, amb la incògnita sobre si el futur president dels Estats Units deixarà d'ajudar Ucraïna o tornarà a amenaçar la fortalesa de l'OTAN. El seu secretari general Mark Rutte, també avui a Hongria, advertia de nou del desplegament de tropes nord-coreanes a la guerra i demanava col·laboració a Trump.
Espero seure'm amb Donald Trump per discutir com podem fer front a aquestes amenaces de forma col·lectiva. Què hem de fer més? I si part d'això, i en això ell té tota la raó, és que la part europea de l'OTAN haurem de gastar més.
Jordi Baró, Catalunya Ràdio, Budapest.
La delegada del govern espanyol al País Valencià va telefonar 3 cops la consellera de Justícia valenciana per alertar-la del risc de la Dana, hores abans de les grans inundacions. Els contactes tenien com a objectiu oferir el suport del govern espanyol per mitigar els efectes, com ara activar la unitat d'emergències militar, però en cap de les 3 comunicacions es va demanar res. Ho ha avançat la cadena SER i ho ha confirmat la ministra Diana Morán en declaracions a punt.
En el moment en què se coneix aquesta alerta de Confederació Hidrogràfica comencen les cridades de la delegada del govern cap a la consellera. Vostè mateixa ha dit que no van ser ateses adequadament. I hi ha una veritat que coneguem tots els valencians, que és que fins a les 8:15 no va arribar aquest missatge.
Una 40 de migrants han estat rescatats a primera hora d'aquest matí quan anaven en 2 pateres a les costes de Formentera i Cabrera. Els ocupants, la majoria magrebins, estan en bon estat de salut, segons les autoritats. Amb aquests ja són prop de 700 els migrants que han arribat aquesta setmana a les illes. Més de 400 ho van fer ahir dimecres en 24 embarcacions. La resta, més de 200, els van interceptar dimarts a bord de 14 barques. Esports, Marcos García.
Entrenador dels Brooklyn Nets, Jordi Fernández, acaba de passar pel matí de Catalunya Ràdio. Fernández és el primer català que arriba a ser entrenador a l'NBA.
Evidentment parlo amb el que puc, no? He parlat en anglès, català, castellà, i sí que és veritat, com dius tu, poder representar és molt important, poder representar doncs, el bàsquet no només, com has dit, català, però també de la meva ciutat, no? I bueno, que diu molt de com em vaig criar, els meus amics, quan vaig començar a jugar a bàsquet amb 6 anys, etcètera, etcètera. I això al final, doncs, evidentment, jo crec que tots ens torna d'on venim, no? I això és, per mi és lo maco.
El Barça ocupa la sisena plaça a la Lliga de la Champions masculina després de 4 jornades. Els de Hansi Flick sumen 3 victòries en 4 partits. Es van imposar 2-5 al camp de l'Estrella Roja. Els 8 primers equips passaran als vuitens de final d'aquesta Champions masculina per la via directa. L'Espanyol València, previst per aquest dissabte, ajornat pels efectes de la Dana. Ho havia demanat el València. L'Espanyol s'hi ha mostrat favorable en tot moment i ho ha acabat autoritzant la Federació i la Lliga. I el Llevant Badalona es classifica per als vuitens de final de la Copa Femenina de Futbol. Ahir, Osasuna 0, Llevant Badalona 3.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio.
I pràcticament 6 minuts del matí. Victòria Palma, bon dia.
Bon dia.
La Victòria Palma és companya nostra a Catalunya Música, psicòloga. La podem sentir cada tarda de 7 a 8 al capdavant de l'espai, el Gran Tour. Benvinguda al matí de Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies.
Ara dèiem abans de començar que amb aquestes grans composicions costa molt començar a parlar, perquè sembla que faci com cosa trepitjar-la, no? I a vegades sembla que ens faci por a la ràdio deixar que sonin les músiques, que tenim aquesta necessitat sempre d'omplir de paraula.
Els nostres oients ens diuen que parlem massa, i Catalunya Música...
Parlem poc,
exacte. I sí, és aquest, en certa manera, com un horror vacui, no?, a l'hora de posar música, i aquí a Catalunya Ràdio es nota, no?, hi ha poqueta música, però, bueno, bé, aquí estem, per parlar de música.
Què estem escoltant?
Estem escoltant el concert per a piano de Clara Schumann. L'escriu quan té 15 anys i és un de les obres més importants del catàleg d'aquesta pianista. Pel damunt de tot, pianista, gran pianista del segle XIX i també compositora.
Clara Schumann serà una de les protagonistes demà al Palau de la Música del Combat de les Oblidades, un espectacle creat per la Victòria Palma i dirigit per la Clara del Roster, que combina ràdio, dones, música i memòria. Elisenda Roca, bon dia.
Molt bon dia. Hola a tots. Hola, Victòria.
Hola, Elisenda, bon dia.
Elisenda, participaràs al Combat de les Oblidades per segon any consecutiu, per tant, ets reincident. Com explicaries el que passa, el que passarà demà a la sala del Petit Palau?
És molt emocionant. Jo, la veritat és que, com deies, l'any passat vaig posar-me en la pell de Maria Lejárraga i li he d'agrair molt a la Victòria Palma que em deixés conèixer la vida d'aquesta oblidada, gran oblidada. Per cert, recomano moltíssim el documental premiat de la Laura Hoffman sobre Maria Lejárraga. Clar, m'he anat informant jo, a partir de la Victòria, jo m'he anat informant de qui eren aquestes dones, no? Aquest any em toca Victoria Velázquez. Ai, Victòria, Consuelo Velázquez, sí, era per la Victòria Palma. Consuelo Velázquez, que era una dona, una gran concertista de piano, que l'atzar la va fer anar a la ràdio acompanyant una amiga seva que era cantant i se la van quedar perquè toqués piano, però emmascarada amb un nom d'home, un nom estrany polonès, perquè les dones no podien ser a la ràdio com a concertistes, ni molt menys, perquè era una frivolitat, i es veu que la gent no se les prendria en sèrio. Era una gran, una virtuosa del piano i va acabar sent la compositora d'alguns dels boleros més coneguts i importants de la nostra història.
Per tant, Victòria, hem dit Clara Schumann, Consuelo Velázquez i Anna Maria de la Pietat.
Sí.
Exactament. Anna Maria de la Pietat no té cognom. De la Pietat és l'hospici on va anar a parar. A la Venècia del segle XVIII hi havia 4 hospicis i aleshores ella va a parar en aquest, en el de la Pietat. El primer que feien quan arribaven aquests nadons, els hi canviaven el nom. Moltes arribaven a dintre de l'embolcall, doncs amb alguna penyora per si les mares, els pares o qui els deixaven allà els podien recuperar després, i deixaven un nom, deixaven mitja carta, mitja moneda... I ella arriba amb un nom, el nom li canvien, li posen el nom d'Anna Maria, el cognom no el guarden, li posen el de la Pietat, però és que, a més, totes les noies que arribaven, noies i nois, però les noies eren les úniques que estudiaven música, totes les que arribaven allà, el primer que feien, tots els nadons, els hi tatuaven en el peu a foc una P de Pietat. Més endavant li faria, els hi feien com un tatu en el braç, una P, després els hi penjava d'un cordill, perquè això els hi havia portat cangrenes i això, tot això era perquè tinguessin clar elles a qui pertanyien, que no eren dones lliures.
Per tant, tres grans dones, tres grans oblidades, potser o no prou reivindicatives o no reivindicades, i també tres dones que podríem dir que van tenir una vida de pel·lícula o de novel·la.
Sí, com moltes d'altres. És que no... És que hi ha més dones dels que ens imaginem ara. Jo parlo de la història de la música. De veritat que només que comencis a obrir una mica les aigües, la Rosa Montero ho diu molt bé en el seu llibre Històries de Mujeres, quan comença en la introducció, diu, es tracta d'anar obrint les aigües i et vas trobant en allà baix uns que tampoc estan gaire enfonsades, uns personatges, unes dones meravelloses del que no en sabem res, perquè el pas del temps ha anat silenciant els seus noms, les ha anat arraconant, però d'haver les ailes, com diuen els castellans.
Elisenda.
Sí. Jo la veritat és que em trobo amb aquestes donasses, aquestes dones meravelloses, molt potents, que el que fan és reivindicar amb molta cura, amb molta prudència, però anar reivindicant-se poquet a poquet i aprofitar una petita escletxa per anar-se colant en aquest món i, finalment, que coneguin el seu nom. Consuelo Velázquez, a més, pertany a una societat en aquella època, com és ara, però vaja, en aquella època encara més, molt masclista, la mexicana, i bé, sí, acabarem cantant boleros, ja ho dic ara. Si veniu al Palau... Si veniu al Palau demà, acabareu com l'any passat. L'any passat la gent va acabar aplaudint emocionada, nosaltres també ho estàvem, sí. Les tres que interpretàvem, bé, acompanyades de l'Enric Alpena, que torno a coincidir amb ell. Ell fa el director de la ràdio on Consuelo comença a tocar, i del Martín Llade, que el Martín també l'any passat també va fer un gran paper, i aquest any torno a coincidir amb ell.
Elisenda, doncs, saludem el Martín. Buenos días.
Home...
Bon dia. Ho sento molt, no, però no parlo català, ho entenc bé, soc basc. Bon dia.
Martín, bon dia, Martín. Recordem que el Martín és locutor de Ràdio Clàssica, una de les veus també de la clàssica a l'Estat, i que crec que està a punt d'agafar l'AVE, a punt, per venir ja cap a Barcelona.
Sí, sí, la verdad que tengo muchas ganas de repetir experiencia, porque el año pasado pues fue un espectáculo maravilloso con todas estas voces, con Raquel Sanz, con Gemma Lierga, con Enrique Alpena, Elisenda Roca y la dirección de Clara del Ruste, y yo creo que el público salió muy contento y aprendió muchas cosas, porque es que he de decir que Victoria Palma, ya sea desde Cataluña Música y también con sus libros, sus conferencias, está descubriendo cosas tan insólitas que yo te digo que si las vuelves a ver por ahí es que las han encontrado en Victoria, porque es ya la primera que nos está quitando el polvo a muchos siglos de historia que se han contado solo desde un punto de vista.
Martín, portem 100 anys de ràdio, aquest primer segle de ràdio. Tu ets un home de ràdio, de Sinfonia de la Mañana, de ràdio clàssica. Què suposa aquest any poder convertir un espai com el Palau de la Música, com el Petit Palau, en un estudi de ràdio, a fer radioteatre? Perquè es tracta d'això aquest any també, no?
Sí.
Sí, sí, no, la verdad, lo que supone, yo pienso, es volver claramente a los orígenes, porque los primeros radioteatros se hacían en espacios como este, o sea, se convertían las radios en teatros, y además se hacían en directo, que si se equivocaban, eso lo tenía que notar el público, o los que estaban escuchando por la radio, y aquí al revés, en lugar de convertir una radio en un teatro, pues convertimos el teatro en la radio.
Victòria, el Martín és un erudit de la música clàssica, a més també de presentar Ràdio Clàssica, com dèiem, l'Espai Sinfonia de la Mañana, fa cada any la retransmissió del concert d'any nou de l'Orquestra Filarmònica de Viena. Com el vas captar per aquesta causa?
Com el vaig captar? Doncs, mira, quan vaig acabar d'escriure el llibre Clàssiques i Modernes, li vaig enviar, però jo l'escolto cada dematí, i li vaig enviar el llibre, no el coneixia de res, i al cap de res, jo crec que el mateix dia que el va rebre, em va trucar i em va dir que em volia entrevistar. I a partir d'aquí, doncs, la veritat és que ha nascut una amistat, verda, Martín? Que, bueno, sí, doncs, sí, el que fa ell i el que faig jo, doncs, ens ho expliquem, ens convidem, i és un luxe, i és un plaer tenir doncs, amb ell i a tots els altres, a l'Elisenda, a l'Enric, a grans professionals, no els cito tots perquè me'n deixaria algun, però és un plaer tenir-los aquestes veus tan estimades que puguin compartir i que puguin donar vida en aquests personatges, perquè tret del Martín, els altres no estan vinculats en el món de la música. I aquí és on volia anar a parar, perquè si probablement haguéssim agafat locutors i locutores que el nostre nom està vinculat amb la clàssica, potser la gent es tiraria més enrere, fixa't. Anem al Palau, és cert, ens acull al Palau, però tots els altres, totes les altres veus són dels mitjans de comunicació més generalista. I aleshores cadascú amb els seus oients. I això també atrau perquè ho normalitzem. No parlem de les grans compositores o dels grans compositors. Escoltem molta música, perquè l'excusa sempre és sentir bona música i parlar d'història i parlar d'on som, perquè venim d'aquell passat. Per parlar de la història de les dones hem d'entendre d'on venim i parlem de memòria, perquè cal recordar aquest nostre passat i cal recordar què varen fer i què no ens varen deixar fer. De vegades diuen, per què no hi ha grans compositors, grans compositores? Llegeix una mica les seves biografies i veuràs com amb elles, en el cas, per exemple, de l'Anna Maria de la Pietà, amb ells, els nois del conservatori, per exemple, de Nàpols, un cop acabaven els estudis, els hi obrien les portes de bat a bat perquè els acompanyés la sort, els acompanyés el seu talent i els acompanyés la música i la professió. En el cas d'elles, els hi barraven completament les portes. Si es volien casar o volien marxar, primer ja no podien marxar fins al cap de 15 anys, però si volien marxar i es volien casar, l'home havia de signar un document conforme mai més exercirien la professió de músics.
I entre aquestes veus que podrem sentir demà al Palau de la Música hi ha l'Agnès Marquès, la Marta Vives, la Raquel Sans o, com dèiem també, el periodista Enric Calpena. Martín, en l'edició d'aquest any, El combat de les oblidades, interpretes, entre altres papers, el marit de Clara Schumann, el compositor Robert Schumann. Escoltem. Els oients de clàssica l'heu identificat de seguida, l'Andante Cantabile del seu quartet per a piano opus 47. Martín, suposo que, en part, per això que ens explicava ara mateix la Victòria, quan pensem en Schumann, pensem en Robert Schumann, i difícilment pensem en Clara. Suposo que això vol dir moltes coses, no?
Sí, aunque yo creo que está cambiando, ¿eh? Porque ya se lo comentaba ayer a Victoria cuando en Sinfonía de la Mañana, que era de las pocas compositoras cuyo nombre conocía la gente. Aunque es verdad que ahora sí hay una tendencia más a llamarla Clara Wieck, como por el nombre de soltera. Pero bueno, también era el nombre de su padre, que era un tirano y un opresor. Aunque bueno, digamos que es verdad que al final ella tiene una personalidad propia y se ha celebrado el bicentenario de su nacimiento en 2019, cosa que eso difícilmente se podría haber imaginado hace tan solo 15 años.
¿Cómo definirías la música de la Clara?
Bueno, pues es una música con una personalidad propia. Se puede parecer a su marido porque es la misma estética, es la misma cultura, es el mismo tiempo, pero luego tiene pues una intuición, una técnica, un refinamiento extraordinario y exquisito. La verdad que es una música que por mérito propio hubiera pasado la historia si no se hubiese casado con Robert, estoy seguro.
Y atención que ahora farem un salt. presenten saies que tu interpretaràs el paper de Consuelo Velázquez, mexicana, pianista, sí, compositora i lletrista de famosos boleros, sí, com aquest Bésame Mucho que sentim, sí, en aquesta magnífica interpretació a piano per Tete Montoliu. Sí. Ets una dona de boleros?
M'agraden molt, m'agraden molt a mi els boleros. A mi m'agraden molt els boleros que expliquen una història de dalt a baix i amb conclusió i tot. Sempre algunes molt, molt amorosos, altres desgraciats, però i altres divertits. Sí, sí, m'agraden els boleros. Sí, sí.
Elisenda, ja ens deies també que estudiant aquest personatge, aquesta Consuelo Velázquez, has après molt.
Clar, sobretot perquè són històries les que rescata la Victòria desconegudes, per mi almenys, ella ho deia, no? Nosaltres no som experts en música, a mi m'agraden els boleros, però mai se m'havia acudit allò, buscar, gratar, allò, a veure si trobava qui era el compositor. Es coneixen els grans cantants o grans músics com Tete Montoliu, que els han interpretat, però no coneixem qui els va compondre. I clar, quan saps que és una dona, i una dona que la van d'alguna manera obligar a estar amagada, fins que es va reivindicar i la van conèixer i va ser apreciada, però clar, una mica Mèxic té una població enorme, però qui no va arribar tampoc aquest bolero, aquest Bésame Mucho, per exemple, o el Cachito Lindo, que per cert es pensaven que era una cosa que anava en segona, es pensava que quan parlava de Cachito Lindo parlava del penis del seu amant i no, parlava del seu fill. Sí, clar, és que a tot li buscaven no? Allò, ui, aquella dona que ara parla, oi, Victòria?
Sí,
que
ara
resulta que li dedica una cançó. Dius, home, no, el seu fill, bé.
Bueno, aquests censuradors, cas, no? Aquests guardians de l'ànima i guardianes, que també sí, hi havia dones censuradores, no? I encara hi són, avui dia, que són els qui decideixen.
Però buscar, jo crec que els censuradors tenen una mirada, absolutament, sempre estan buscant, és molt esbiaixada, perquè sempre veuen coses terrorífiques allà on no hi són. Sí, bueno, sí, terrorífiques sí, tampoc, perquè mira, si li dedica a Cachito Lindo un penis, tampoc n'hi ha per tant, però clar, en aquella època, potser sí, que era una cosa escandalosa. De tota manera, he de dir que això, que tenen una mirada absolutament podrida, deixa'm dir-ho així, i que ella la dedicava al seu fill. Doncs aquests boleros, com tants d'altres, la sorpresa és que la compositora era Consuelo Velázquez.
Victòria, per què esculls aquest perfil?
Home, Consuelo Velázquez és que té molta, molta tela, si em deixes dir al darrere, mm-hmm, perquè aquest bolero és bé, un bolero, però si estires el fil, hi ha una gran pianista formada,
sí,
en el
clar,
conservatori.
Era concertista.
Clar, era concertista. Ella, Claudio clar. Arrau, que és un dels grans pianistes de la seva època, li augura sí, una gran carrera. El que passa que ella tenia trac i cada vegada que es posava en un escenari era terrible, era un infern. I aleshores troba aquest nou mitjà, que era la ràdio, que acabava de néixer, i aleshores, clar, ella com a pianista amagada en un estudi, que clar, l'escoltaven, però que no la veia ningú, estava sola tocant, acompanyant amb una sí, cantant o tocant ella, clar, és una bona cosa per ella, però és que a més una altra cosa, és que al darrere del Bésame Mucho hi ha un compositor català. Ella un dia va escoltar el Goyescas d'Enric Granados, ah, sí? L'òpera d'Enric Granados, i en el moment que la Rosario que li canta, que el Rossinyol li canta en el Rosario tu ets la... Bueno, una melodia que ens cantarà l'Elisenda demà, doncs en aquell moment ella s'inspira. Li ve aquell moment de... Aquell duende que diuen. I és en aquell moment quan ella s'inspira per escriure aquest bolero. Però fixeu-vos, és que Enric Granados, per escriure les seves goyescas, abans s'havia inspirat en Robert Schumann, amb el concert per a piano de Robert Schumann.
O sigui, tot lliga.
I que també tenem a Robert Schumann allà. Clar, per què l'escullo? Perquè és trio d'ases, allò és que és perfecte.
Escolta, a veure què us recorda. Això és Granados, o Llescas.
Clar.
És molt evident.
És el més evident.
Sí, sí.
És que és impressionant com ella plasma aquesta melodia, com l'inspira, i després al cap d'uns anys explica que ella, quan escriu aquest Bésame mucho, encara no havia fet ni el seu primer petó, fixa't.
I abans hem parlat una mica, però m'agradaria que desvetlléssim alguns detalls més de la biografia apassionant, sorprenent, d'Anna Maria de la Pietat, aquesta dona que va viure en un hospici a la Venècia del 18 i que va arribar a ser alumna de Vivaldi.
Mm. Doncs bé, ella neix a finals del segle 1600, del segle XVII, arriba a un hospici molt petita, de molt nadó, l'abandonen allà, i aleshores aquests hospicis el que feien era la majoria de les noies i de les noies que anaven allà rebien una educació bàsica, però molt, molt bàsica. Però n'hi havia les que tenien talent per a la música, una cinquantena, els apartaven. Clar, pensa que la música, a l'època d'Antonio Vivaldi, l'època que estem parlant, a l'època d'Anna Maria de la Pietà, la música brollava per tot Venècia. Estava a tot arreu, en les esglésies, en els palaus, pels carrers, els gondolers cantaven, tothom cantava, i també estaven als hospicis. La música era una manera d'expressar-se d'aquella ciutat, d'aquella república sereníssima de Venècia. I aleshores el que fan és que no és gratuït que els ensenyin música, perquè s'aprofiten, en certa manera, del seu art. I per què té com a professor Antonio Vivaldi? Perquè Antonio Vivaldi serà, durant gairebé 40 anys, professor d'instrument, de violí, de viola, d'amor, etc., del Hospici de la Pietat de Venècia. I aleshores, clar, tindria entre les seves alumnes amb ella, Anna Maria de la Pietat.
I és evident que devia destacar ja des de molt petita.
Des de molt petita. Ja la coneix ell quan la coneix. Ella té 8 anys, quan Antonio Vivaldi entra en aquest hospici, té 8 anys, i ja veu que aquella noia apunta maneres. Li escriu 25 concerts per a ella. Per a ella, però per la fagotista també li escriu 30 concerts. És a dir, que la majoria dels concerts que escriu Antonio Vivaldi els escriu per les noies de la Pietà. I elles, sense saber-ho, perquè, imagina't tu, és que evidentment que no s'ho van plantejar, estaven escrivint la història de la música. No n'eren conscients, però avui n'estem parlant. Durant molts anys no se n'ha parlat. S'ha parlat d'Antonio Vivaldi, i cap aquí i cap allà, però i s'ha parlat de les quatre estacions. Però és que també el que fem en aquest combat de les oblidades és escoltar molta música d'Antonio Vivaldi, i bona música, a part de les estacions, perquè a part d'escriure aquests concerts, doncs també va escriure molta altra música que sentirem demà.
Probablement l'Anna Maria hauria interpretat peces com aquesta. Segon moviment del concert per dues mandolines de Vivaldi, però potser sonaria molt diferent d'aquesta versió que interpreten el cantant i director d'orquestra nord-americà Bob McFerrin i el violinista xinès Yo-Yo Ma. Victòria, tant en aquesta edició com en la de l'any anterior, les dones protagonistes van viure els segles XVIII, XIX i XX, i totes són força desconegudes, dèiem. Però en aquest espectacle també hi haurà ràdio. La ràdio també tindrà un component important aquest any.
Sí, també. Parlarem de la primera transmissió oficial de ràdio, que va ser el 14 de novembre del 1924. Parlarem de què va passar després d'aquelles paraules que va dir Maria Sabater. El que va passar és que va haver-hi un concert, el primer radioconcert que es va fer en directe.
Anem abans. Primer les paraules.
La estació radiodifusora EAJ1 de Emisiones Radio Barcelona. Ante nuestro micrófono, el excelentísimo señor Barón de Viver, alcalde de Barcelona.
Barón de Viver, alcalde de Barcelona. Aquestes van ser, doncs, les primeres paraules. I com ens deia ara la Victòria, aquesta va ser la primera música.
Thank you.
Va ser un concert d'Isaac Albéniz interpretat en directe pel Quartet Tomé, perquè la música era en directe als estudis de ràdio.
Clar, la música, tota la música havia de ser en directe. El gramòfon estava encara molt poc extès, hi havia pocs discos i tot es feia en directe. I aquesta música d'Albéniz es va interpretar un quartet en de corda. Eren germans, quartet en torné, estudiaven al conservatori i van tenir el privilegi de ser els primers músics que feien un concert en directe. Perquè, de fet, la ràdio va néixer, el permís oficial va arribar a Barcelona. I això, tot Ràdio Barcelona es va convertir en la tercera ràdio europea i la primera, la ràdio de tot l'estat espanyol que feia la primera transmissió.
Elisenda, suposo que com a dona de ràdio també serà una edició especial per tu, això que passarà demà al Palau de la Música, i perquè a vegades perdem una mica de vista que la ràdio va canviar la manera no només de fer la música, sinó també d'escoltar-la, i va arribar a molts llocs a molta gent que potser no havia anat mai a un concert i que a través això de Catalunya Música i de les altres emissores especialitzades va tenir un accés directe i privilegiat a aquestes grans composicions.
Clar. Sens dubte. És a veure, simplement aquella cançó que pronosticava Video Kill the Radio Star, és a dir, que l'audiovisual mataria, diguem, l'estrella de la ràdio, es va equivocar de mig a mig, perquè la ràdio t'acompanya a tot arreu i segueix sent així. És a dir, la ràdio, penso, és imbatible. Ara és veritat que la ràdio, diguem, convencional, la lineal, per dir-ho d'alguna manera, és veritat que amb els podcasts tu pots escoltar l'informatiu de les 8, encara que siguin les 9, és veritat, però la ràdio segueix acompanyant-te i això és imbatible.
Victòria, qui ens escolti i vulgui assistir demà a aquest combat de les oblidades al Palau de la Música a les 7 de la vespre, què ha de fer?
Comprar les entrades.
Sí, per favor, que sí, vinguin.
En queden poquetes, però com que no està numerat, és qui primer arriba, primer agafa els bons llocs.
Doncs el Consell d'Escenari d'Hora, al Palau de la Música...
Escolta'm. Home, però es veu bé des de tot arreu.
Sí, l'acústica del Palau de la Música és meravellosa.
Clar, és perfecte.
Tant...
Sí, sí. Es pot comprar les entrades, es poden comprar per internet i també es pot anar directament al Palau de la Música, que està obert totes les hores del dia i també de la nit, algunes.
Doncs Victòria Palma, Martín Llade, que ens ha deixat perquè havia d'anar a buscar l'avi per venir cap a Barcelona.
Sí, 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 sí.
I Elisenda Roca, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta experiència única. Molta sort demà amb aquest espectacle al Palau de la Música. Recordem, el combat de les oblidades. Demà, divendres 8 de novembre, a les 7 del vespre al Palau de la Música. Encara queda alguna entrada, no us ho perdeu. Gràcies.
Gràcies.
Adéu, Elisenda. And the difference is you.
Fem ara una pausa i d'aquí res, d'aquí uns minuts, els temes pendents amb Gerard Jovany i companyia.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpadel.com.
Ei, ens cal res, que estan d'aniversari al Corte Inglés i ara et regalen el 25% en milers de productes, moltíssims, en tot el celler, per exemple, i en tots els espàrrecs i pebrots, torrons, panetones, bombons i dolços de Nadal. Digue'm alguna cosa, que un 25% de regal és molt de regal.
Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
I a més, hi ha 1 milió d'euros en premis.
Otra vez colesterol alto. Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasa lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol es pot acumular a les artèries i ser un risc per al teu cor. Cuida't i pren Danacol cada dia. Redueix el colesterol en 3 setmanes. I si en segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Corazón.
Abans que el teu dia soni així... Arriba el Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Ara o mai, que no se t'escapi!
Que no t'atabalin. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersey Bank.
Amb el cacau seleccionat en origen com ara el Perú, el Congo o Nicaragua, Blanchard elabora la xocolata artesanalment a Barcelona des del 1954. Receptes amb un alt contingut en cacau, acompanyades només dels ingredients justos i necessaris. Descobreix l'essència de cada cacau i transporta't a l'origen. Blanchard. Cacau, naturalment.
La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina.
posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar. I aquest 9 de novembre et pot fer emocionar fent-te venir llàgrimes als ulls. 9 de novembre, sorteig extraordinari de la cultura de Loteria Nacional, amb 105 milions en premis. Celebra'l. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Anticipar-se al Corte Inglés té avantatges.
I també tecnoavantatges.
Anticipa't al Black Friday i emporta't un televisor LG de 65 polzades 4K ara per només 749 euros.
I tot amb els nostres tecnoavantatges, com ara assegurança gratis i fins i tot lliurament en el mateix dia per milers de productes.
Anticipar-se té avantatges.
Només fins al 10 de novembre. Anticipa't al Black Friday.
A la botiga web i app del Corte Inglés.
I ara entrem al búnquer.
Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell pels carrers de Múnich. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
Hòstia, mala peça. Mala
ara estava
peça.
Rellegint el primer paràgraf.
I què?
Podria ser una cançó dels Manel, tranquil·lament, eh? Som en una trista i freda matinada. Un home i una dona caminen amb un cistell. Ell és un militar afroamericà. Ella, una ballarina alemanya.
El Búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a dijous a la una del migdia a Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Abans del partit d'aquesta nit hem de rentar la samarreta de l'Alèxia.
Fet.
Encarregar les pizzas.
Fet.
Comprar un sofà. Lluís, el sofà.
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo són els Yellow Days. Rebaixes de fins a un 50% a sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Et convidem a conèixer espais increïbles.
Nova sabateria esportiva, nova botiga de muntanya, nou espai de roba de gimnàs per dona.
Més marques de roba, de complements, d'accessoris, més tennis, més bàsquet, més pàdel.
I un nou concepte molt exclusiu, com ara l'Sneaker Room.
Benvinguts al nou món d'esports del Corte Inglés a Plaça Catalunya.
Interpretant el sentiment i els anells del poble.
Ja sóc aquí!
Vols descobrir 30 moments determinants de la història de Catalunya i saber què va passar l'endemà?
La història està plena de dies que són l'endemà.
Aquí, preparat pel viatge?
Anna Priscila Magrinyà i Jordi Creus reconstrueixen els esdeveniments que expliquen el nostre present. L'endemà, el podcast de divulgació històrica a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Molt bon dia, sóc el Caleb d'aquí del quiosc.
El Barça ha guanyat per 2-5 a Belgrat.
Ahir vaig sortir de sopar al Chicho i va passar el que va passar.
Ja entra entre els 8 millors de la Champions.
Aquí sí, Rica. Compraré la samarreta del Barça després d'un gran partit.
Queden encara 4 jornades.
El que han aconseguit és que, mare meva, de veritat, ho han fet molt bé.
Però és un resultat que dona força a Europa.
I felicitacions per tots els culers.
Barça!
I tant que sí.
Vale, adéu!
Molt bé, moltes gràcies. Que tingueu bon dia.
Són 11:45. Arriba l'hora dels temes pendents amb Xavi Espinosa, Ona Viñamata, Joel Díaz. Bon dia!
Bon dia!
Què ens queda pendent
hola,
aquesta hora?
Què fas amb la cadira?
Hola, Ricard.
Què fas amb la meva cadira?
M'has dit que no arribaves a temps sí, des de no, Washington.
Sí, però això no et dona dret de posar-te la meva cadira.
Home, Ricard, no és teva aquesta
cadira. Tu ets presentador.
Pensa que som molta gent avui a l'estudi.
Sí que som gent.
Sí, vull dir, és l'única cadira que quedava lliure i dic meva.
Bueno, va, ritme. Va, s'està fent llarg.
Joel, què ens queda pendent
aquesta hora? Ens queda pendent aprofundir una mica més en les reaccions a la victòria de Donald Trump a les eleccions americanes. També parlarem de la intenció de la Generalitat de decidir la composició dels menús escolars, que en molts casos estan condicionats per les propostes que fan les associacions de pares i mares.
Santa, en lloc d'anar cap endavant, anem cap enrere.
Maria Nicolau, bon dia.
I qui volen que decideixi els menús de la canalla?
Això, que no cal que cridis, Maria.
Un oficinista trajat des d'un despatx de la zona alta de Barcelona.
Què dius? No quin oficinista?
Ningú parla d'oficinistes. Com saben a la Generalitat què hi ha d'haver en un menú escolar? Maleïts buròcrates i pixatinters que es passen el dia amb el nas enganxat a una pantalla d'ordinador i no saben diferenciar un
menú d'una escarola. Maria, se suposa que els responsables de la Generalitat han de decidir en funció...
Baixa amb dues octaves. Baixa amb dues octaves que trencaràs els vidres.
Per començar, no hi ha gairebé ningú de Barcelona.
Què us penseu? Que els carbassons es cullen dels arbres?
No.
Que el formatge ja surt de la nevera, eh?
No, mira, mira, Maria, jo sóc de Barcelona i ja et puc dir que gairebé ningú pensa així.
Bueno, i més embrutar-se les mans amb la terra de conreu.
Ja ningú d'aquí que... porta traje que dius tu.
La
no hi ha terra de conreu aquí, però...
La meva filla, vostra fam!
Vinga, tòpics.
La meva filla, vostra fam!
Va, que s'acopla.
Gràcies, Maria Nicolau. Després en parlem i també caldria destacar que ahir va guanyar el Barça,
sí,
bueno, diguem-ho.
Bueno, sí, sí, però mireu quina cara que li han posat al cobercí, pobre nano. Sí.
Xavi Hernández, bon dia. Què
passa? Se li ha quedat una cara que sembla un mapa de Terrassa.
Bueno, espero que no, espero que no, però si després d'això li queda una cicatriu a la cara, jo crec que li donarà com aquella personalitat sí, de, que ha de tenir sí. un defensa central, no? Rudo, perquè ara té no? com massa cara de bon
sí,
nen de la Catalunya
sí, sí.
interior.
Sí, no, escolta, els homes amb cicatriu.
Ah, sí, eh?
Hi ha una cosa que me llama,
no, espera, vamos,
que llama,
eh?
Que llama, que llama vol dir que la motiva, eh?
Ha vist
que
el
motiva,
perill i l'ha superat. De...
Exacte, és com, motiva, és com un veterà.
M'escalfa,
de veritat,
Armínia,
el que està passant és que el Hansi Flack sí. no sí. cuida la cantera.
Hansi Flick, Xavi.
Sí, Hansi Flack, que té 17 anys el pobre Pau. Aquella sí. sexualitzant-lo l'Armènia i tot, va,
bueno,
va.
Ja em diràs tu, no 17 anys ja, pesa más que un pollo, no?
A veure.
Un moment.
A veure, sí, això Armènia, que... què he volgut dir amb això?
Com que pesa bueno, més?
Voleu que acabi el dit?
No sé si...
La frase ja... feta?
No cal.
Si pesa más que un pollo...
Me lo follo.
Vaja.
Bueno, jo no anava per aquí, eh? Jo anava pel tema de que, hòstia, no pot ser que els nens... Que ja tingui una hòstia així a la cara, eh? Perquè passarà que els nens de la seva classe se'n fotran d'ell quan torni al col·le. Home, ja. Que la canalla és molt cruel, no?
Sí que ho són, sí que ho són, sí.
A mi de petit em deien pelopo, no?
Sí, això... bueno, de petit i de no tan petit, perquè jo recordo sí. que jugaves al Barça bé i vas arribar al primer equip
Bengal,
i et deien pelopo. Et deien pelopo. Sí.
El que podries explicar, Xavi, és d'on ve això de pelopo.
Bueno, ho sé, jo em sembla que ho sé i no crec que...
Ah, de pelopo.
De pelopo, ja, sí, sí.
Vale, doncs perfecte.
Però bueno, que ara no és així, perquè
sí
tinc...
Sí que té una pica, eh?
Però què dius, home? Sí. Com però... Si tinc un cabell rígid i punxegut...
Això és veritat.
Que no té res a veure amb l'altre, que és arrissat
bueno.
i...
Bueno, ja, mira, de ja, seguida ja, parlarem ja, de les saps? Eleccions als Estats Units, però abans tenim una última hora que ens ve de Madrid, oi, Maiol?
Sí, perdona que t'interrompi, perquè el Suprem ha obert la causa contra José Luis Ábalos pel cas Coldo. Paula Brujats, bon dia.
Bon dia, sí, el Suprem investigarà, per tant, l'exministre socialista pel seu paper clau, diu el jutge a la trama Coldo. El jutge veu indicis de delicte en l'actuació de l'exministre. Ja ho sabeu, se li atribueix un paper determinant en tota aquesta trama que es van butxacar milions d'euros amb la compravenda de mascaretes durant la pandèmia, en vendre-les a diversos ministeris del govern espanyol. Per tant, el Suprem que fa el pas, que decideix investigar formalment l'exministre Ábalos, ara el que toca és que el Suprem demani permís al Congrés dels Diputats, perquè ja ho sabeu, Ábalos encara és diputat, ara del grup mixt, després que l'expulsessin del PSOE. Per tant, en els propers dies el Congrés haurà de donar permís al Suprem perquè se l'investigui definitivament. Amb això no hi haurà problema perquè tots els grups ja han dit que hi votaran a favor.
Doncs gràcies, Paula, per aquesta última hora. Fins des de ara. Madrid parlem de les eleccions americanes.
Què bé ho fas?
You have to go home now. You are fake news.
Com?
You're fired.
Així que vinga, contratem-me en el Liceu.
Doncs ahir a aquesta hora s'estava confirmant la victòria de Donald Trump a les eleccions nord-americanes. L'home va comparèixer públicament per donar les gràcies a tota la gent que l'havia votat i totes aquestes coses que es fan, però fins ahir a la nit no en sabíem res de Kamala Harris.
És que jo diria, Gerard, que no ho va encaixar gaire bé, pobreta, perquè saps què passa? Portava dies fent-se il·lusions. Per què? Perquè sentia les tertúlies del matí de Catalunya Ràdio. Aquí tothom assegurava que la cosa estava tan igualada i mira, i mira.
Frederic
Vincent
és el que ho deia.
Sí, ho deia molt.
No, la Kamala el devia sentir i ahir el Trump va i li fot la patacada sí, i clar, pobreta.
Per tant, doncs, suposo, Armínia, que la Kamala devia anar a algun lloc a plorar com quan li van fer la moció de censura al Rajoy i va passar-se tota aquella tarda emborratxant-se en un restaurant, si us recordeu.
Sí, sí, pobre, amb whisky va ser, oi?
Sí, tres ampolles de whisky.
Sí. Molt bé,
ell i la Soraya. A mano a mano.
No obstant, la Kamala va comparèixer ahir al vespre públicament per dir que acceptava els resultats, al contrari del seu del perdedor de fa 4 anys, que va ser el mateix Trump, i ara tenim la Kamala Harris aquí amb nosaltres. Bon dia, senyora Kamala.
Good morning.
Bon dia, good morning, Kamala, que per cert has vingut acompanyada del teu avi, no?
No, not my grandpa. No.
Ah, no és el teu avi.
No, he's Joe Biden.
Ah, és el Joe Biden.
Han vingut tots dos.
Bueno, saludem-lo. Hello, John. Hello.
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 Where's Jackie?
No, però no agafi el micròfon amb la mà. No, el micròfon s'aguanta sol. Espera.
Where's Jackie?
No, un moment, que li acosto la boca. Aquí.
Where is Jackie?
Bueno, és igual. Deixem Joe... No.
Where is Jackie?
Deixem Joe Biden que faci el que vulgui. Vostè es pot anar un moment per aquí a l'estudi, però no toqui els micròfons, si pot ser. A veure, Kamala, senyora Kamala.
Sí, parlem amb la Kamala.
Sí, com estàs? Com està? Me tracto de vostè.
I must accept the results of these elections.
Molt bé, això està bé, esportivitat, fair play.
I'm not going to assault the Capitol.
Moltes gràcies per això, també.
Però què?
Joe really wants to do it.
Joe Biden vol assaltar el Capitol.
Yeah, well, he in fact has attacked the Capitol last night.
Què m'estàs dient?
Riding a horse.
Va atacar el Capitol amb un cavall.
Yeah, dressed like Otto von Bismarck.
Vestit com Otto von Bismarck.
Yes.
For the United States of America. Oui.
Ai, que se'ns mor,
No, però no toqui el micròfon, ja s'aguanta tot sol. No,
ara, aquí està saludant, si no hi ha ningú allà, senyor Biden, per favor.
Oh, sorry, sí. We are going to kick out those Indians of their lands.
No, s'ha confós.
Pobre home, parlem dels resultats de les eleccions. Senyora Kamala, una de les coses que més ha sorprès és que hi ha hagut molt vot de llatinoamericans per Donald Trump.
Yeah, I know if the people of this country want to be governed by a psychopath...
Ui, està picada,
What about the Latinos?
Sí, això li deia.
Fucking busters!
Harris. Senyora Harris.
Come on, an applause, please, for Latinos who voted for Trump, eh?
Sí.
Bravo por vosotros, mamacitos!
Li està quedant una mica racista, això, eh?
Mucho bien votado por el trampo, yeah!
El trampo. No, escolti'm, ha d'acceptar que la gent voti en funció dels seus interessos, encara
Hola,
que sigui...
Buenos días, yo me llamo Yotue Lenin Usnavi, yo voté por Donald Trump. Perdóneme, señora Kamala.
Mucho bien votado, ustedes burritos, right? Ole, 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 latino, mucho bien, no, mucho
bien. Això que està fent és extremadament racista.
La senyora racista.
Coco, bravo. Oh, my God, how disgusting are these people,
no,
really.
No, però no es discuteixin. Aquest senyor latino, per cert... Escolti'm, vostè, senyor Lenin, ha dit que es diu...
Yo me llamo Yotue Lenin Usnavi y yo voté por Donald Trump.
Li direm Lenin. Per quin motiu ha votat?
Por Donald Trump, botellón.
Ja ho ha dit, ja l'he entès a la primera.
Yo voté por Donald Trump por el ritmo que tiene, sobre todo por cómo se mueve los bracitos así, como si tomara dos biberones a la vez. Caliente, sabrosón, guaguancón, malecón, disfrutón.
Molt bé, si ens poguéssim allunyar tots plegats una mica del tòpic, perquè no...
Kamala es diferente, Kamala con esa cara que tiene como salsipapa, aplastada, como de tamal, pero mal. Como frijoles recalentados, esta mujer que no sabe si es negra o blanca,
no,
café
on,
con
I
leche, pero...
Bueno,
esta señora es racista con los latinos.
Latino, sí. Only thing about fiesta, de
senyor
tequila,
Biden,
de mamacita, el calor del banano, macho matador.
Un momento, alguien dijo fiesta de ron, mojito, mamacita, calor de banana, macho matador. Perquè és justo lo que iba a proponer. Mira, vámonos, venga.
No, va, farem una cosa, deixarem aquest tema aquí perquè hem de fer el consultori del Joel. No, la Kamala, senyor Biden, la Kamala és aquí.
I'm peeing myself, Kamala.
Bueno, senyora Kamala, em sembla que el senyor Biden el necessita per alguna cosa.
Take the grandpa. Mrs. Kamala, please. Take the grandpa with you.
Sí, i sortim tots a fora perquè hem de fer el consultori del Joel.
Els oients pendents, les 24 hores del dia...
Recordeu que podeu enviar les vostres consultes al Joel Díaz amb una nota de veu al 636-36-0609. Avui tenim una consulta de l'Aida des de Barcelona.
Vinga, som-hi.
Hola, Joel, què tal? Hola. Només una pregunta ràpida. Quina és la diferència entre amics, saludats i coneguts?
Uh-huh.
On creus que són els límits? I moltes gràcies, per cert, m'encanta el consultori.
Molt bé, Aida.
Que maca.
És molt mona, ella. Bona pregunta, Aida. És important tenir clara la diferència entre aquests tres nivells de relació amb persones, perquè si no després venen els malentesos i els drames. El primer que hem de tenir clar és que per molt ben etiquetada que nosaltres tinguem la gent, vale, la nostra classificació no té per què coincidir amb la dels altres. Nosaltres podem considerar amiga una persona i que lamentablement aquesta persona a nosaltres només ens consideri coneguts, per exemple, uh-huh. o al revés. Però comencem, com ens demanava l'Aida, establint bé els límits entre aquestes tres categories que s'ordenen de menys a més relació amb l'ordre, diguéssim, de saludat,
vale.
Després ve conegut, Sergi ve punt per Joan, i després ja vindria amic.
Vale.
Saludat.
Apunta
un moment. Llavors, Sergi, saludat. Sí. Què és un saludat?
Nosaltres som saludats.
No, ara ho veuràs que no. Nosaltres som... Saludat és absolutament tothom amb qui hagis tingut contacte suficient suficient com per haver-lo de saludar. Ah. Saludar pot ser un simple hola o fins i tot un somriure o un lleuger aixecament de celles.
Vale.
Si tu et veus obligat a fer això, si no pots no saludar aquella persona perquè et semblaria de mala educació, és que tens un saludat. Vale? No cal recordar els noms dels saludats, això és molt important. Ah, només cal saber la cara que foten i si necessites cridar-los pots fer apel·latius genèrics.
Això passa aquí dintre la ràdio.
A mi em passa molt. I llavors
perquè de vegades reconeixes gent amb la que et trobes cada dia, sí, però no en saps el nom i fas una mica...
Doncs quan no saps el nom, pots tirar d'apel·latiu genèric que van molt bé, com per exemple crack, mister, jefe, figura, màquina, mestre o, o fill de puta, depenent una mica de les vibres que et doni la persona.
Amb el Frank Lluís Giró, jo, sí.
Això seria saludat.
Ah,
tu, per exemple, amb el Frank Lluís Giró no series saludat, perquè tu estàs al següent nivell. Quan ja sabem el nom de la persona i sabem unes mínimes dades seves sociodemogràfiques per poder-hi tenir una conversa de més d'un minut sense parlar de temes neutres com la climatologia, el trànsit o el cost de la vida.
Frank Lluís.
Exacte. Si pots fer això... Hermínia, vol dir que saps coses de la persona i, per tant, ja és coneguda i llavors ja ens queden els amics. Que és
li
el nivell...
agrada la música, això ho sé.
Doncs ja està. Va, ja ets coneguda del Frank Lluís. Ara anem a veure si ets amiga, d'acord? Els amics són els coneguts dels quals aniries a l'enterrament d'un familiar seu directe. Un moment. Si tu pots anar a l'enterrament d'un conegut, això sí, vale? Però no aniràs a l'enterrament del pare del conegut.
No.
Exacte.
Si el pare...
Tu, Hermínia, aniries a l'enterrament del pare del Frank Lluís?
Sí.
Bueno, no, però del Frank Lluís sí que hi aniries, potser.
Ja estic dient que sempre...
Si podem evitar dir noms, perquè mai se sap...
Llavors, a partir d'aquí...
Pobre Frank Lluís.
A partir d'aquí, doncs, sabent que si tu aniries a l'enterrament de son pare i ja sou amics,
però
doncs és feina teva...
Pare?
No, Hermínia, no.
És una hipòtesi. Llavors, una vegada ja saps això, és feina teva saber quin grau d'amistat hi vols tenir, que pot anar des del típic amic de la infància, que no veus des de fa 15 anys, però encara te l'estimes, fins a algú a qui coneixes de fa poquíssim, però, per exemple, ja us heu masturbat junts a la mateixa habitació. Ah. Això és una manera de passar de conegut a saludat rapidíssima.
Bueno, jo
i de mica saludat, també. I de saludat a mi.
No, vull dir que ja
m'aniria
bé amb el Frank Lluís, sí.
Tu et masturbaries a la mateixa habitació que el Frank
Lluís. Jo crec que ja queda resolt el dubte de l'Aida. Fem 2 minuts de publicitat i tornem amb l'inventor pendent.
Ara li preguntaré.
Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda. Sabies que Shooter et pot fer pales corporatives personalitzades per als teus clients i empleats? Perquè la teva empresa destaqui. Ens pots trobar al centre Shooter, a Solsona o a shooterpadel.com.
Amb cara i ulls, amb nom propi, talent i dedicació. Amb cara i ulls i amb somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te i preparar-te el que més t'agrada. Amb cara i ulls, t'esperem en lloc de sempre. Comerços, mercats i restaurants. Amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
La Fundació Lluita contra les Infeccions i la Fundació Metalquímia presenten el Concert Solidari.
Christmas for a New Life, amb la Sinfònica de Copla i Corda de Catalunya, Helena Gadel, Bet, Miqui Núñez, Mariona Escoda, La Pau, Joan Garrido i la Polifònica de Porreig.
El 12 de desembre, a l'Auditori de Barcelona. Lluitem junts contra l'Alzheimer. Entrades a auditori.cat.
Mare, oi que el Pare Noel ve la nit del 24 de desembre?
Esclar, i els Reis d'Orient?
La del 5 de gener.
Perquè complir les seves il·lusions costi menys fins al 27 de novembre, totes les joguines tenen un 25% de regal a Hipercor i al Corte Inglés.
Nines, cotxes, bicis...
Totes les joguines amb un 25% de regal per estalviar més joguines del 19 de desembre al 2 de gener.
A Hipercor i al Corte Inglés.
A la botiga web i app.
Durant l'eclipsi es fa de nit per treure a la llum les millors històries.
Andreu Buenafuente, Abril Zamora, Carlos Cuevas i Victoria Luengo.
Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
Nous capítols de l'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Ja disponible a la plataforma 3CAT.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina, centre de la imatge, presenta Gemendi Courville, prop d'aquí. El treball del fotògraf Clemente Bernat que plasma la seva mirada sobre el conflicte basc des dels anys 80 fins a l'actualitat. Prop d'aquí, de Clemente Bernat, fins al 26 de gener a la Virreina, centre de la imatge. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
El 9 de novembre, el Trio Fortuny i la companyia de dansa contemporània Malpelo presenten La nit, una proposta que combina música i moviment amb obres d'Arnold Schoenberg i altres compositors del segle XXI. Descobriu nous universos sonors el 9 de novembre a l'Atlàntida de Vic. Més informació a l'atlantidavic.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linka. A Catalunya Ràdio.
Al matí de Catalunya Ràdio.
I l'invent pendent, això és bo. Els invents pendent sempre estaran pendent.
Com cada dijous arriba l'hora de l'invent pendent. Quins visita avui, Joel?
Avui ens ha vingut a veure el Fran Galán Crespillo, que s'ha inventat, alerta, confirma'm si m'equivoco, Fran, un dispositiu per molestar els coloms, és així?
Bàsicament.
Bàsicament, sí.
Molt bé, Fran Galán, bon dia. Però en què consisteix aquest invent que acabes de posar sobre la taula?
Sí, bueno, sí, són unes molles, que és per posar allà on no vulguis els coloms. I les molles aquestes el que fan és que el colom no estigui...
Estable, diguéssim, sobre la superfície.
Llavors fuig.
És l'evolució de la clàssica punxa, no?
Bàsicament.
Molt bé.
És un pal, però enrotllat.
Però és respectuós amb l'animal, diguéssim. No l'acaba agredint.
Li molesta. Bàsicament li molesta.
O sigui, per la gent que no ho estigui veient, que bàsicament són tots els oients, això és com una plataforma allargada amb una sèrie de...
Unes molles.
De molles.
Que podrien ser una mica com els espirals de les llibretes gruixudes, no?
Ens hem d'imaginar un mur, per exemple, amb tot de molles d'aquestes posades i els coloms a sobre, inestables.
O sigui, si tu instal·les això en la teva finestra, després ve un colom, s'intenta posar aquí...
I
surt propulsat fins a Mataró, com a mínim, no? Perquè aquestes molles...
No tant, però... Com que són unes molles que no li deixa estar estable, sí que es podrà posar, no li farà malbé, però no estarà més de 2 o 3 segons.
Permeteu-me un dubte.
Frank Lluís,
la cançó no és que el tema colom m'interessa especialment. Clar, els coloms es passen migdia cagant. Llavors, què passa si la molla acaba disparant la merda? Perquè això és en el moment en què el colom es diposita o s'acosta a la molla.
Quan el colom té por... Tendeix a defecar.
O això ho teniu estudiat? Ho heu mirat?
Ho tenim estudiat que no estarà tant de temps com cagar. Clar. Però si caga des de dalt, el bo serà que quan sí que fan plataformes, per dir-ho així, en els pinxos o qualsevol altre dispositiu, llavors aquests pinxos el que fan és que... lo encofren, per dir-ho d'alguna
manera. Encofren la caca,
La caca. Llavors es queda... La caca es queda...
Com ciment, pràcticament.
Sí. La retinguda.
Amb això, si ho fan des de dalt, a la que es posi un colom, amb la flexibilitat aquesta, i a la caca aquesta, la desfà. La trenca.
Està tot pensat.
Té dos funcions, espantar colom i desfer caca.
Crespillo. I això es podria posar per als quillos?
Què vol dir pels quillos?
De fer-ho més gran, no? I posar-ho...
Vols espantar quillos?
Bueno, els que venen a les 2 del matí a fumar allà, penses la cerveseta,
Allà sota casa, que la gent van rient.
T'estàs referint a gent jove fent una mica la seva vida.
O futbolistes.
Futbolistes.
I això ho has desenvolupat...
Si ho féssim més gran, funcionaria?
Ho tenim que provar. Ho tenim que provar, però ho estudiarem.
Jo m'ofereixo voluntària.
I això, Fran, ho has desenvolupat perquè tens algun problema particular amb els coloms, que a casa teva
et
molesta?
Jo vinc de viure a Màlaga. I ara estic visquent a Tarragona.
Bonito de Màlaga.
Quan vaig arribar, vaig viure en un àtic i vaig veure que n'hi havia un problema amb els coloms. I llavors se'n va avorrir.
I aquí és on entra la mentalitat de l'inventor. La gent normal tenim un problema i busquem a veure un professional, però en canvi tu dius, no, vaig a inventar alguna cosa, no? Aquesta és què és el clic de l'inventor per mi?
Bueno, no era qüestió d'inventar, sinó de dir, vull fugir dels colors.
De supervivència. La necessitat, al final, és el motor de l'invenció.
Ja t'ho has posat. O sigui, a casa ja ho tens posat.
A casa ho tinc posat, a la barana.
Perquè si tu aconsegueixes que les punxes que estan a tot arreu passin a ser les teves molles, et pots forrar, tio.
Home, clar. Clar,
això es comercialitza ja.
No, encara no.
Està patentat?
Està patentat, això sí. Però, demà ja començo amb una empresa a veure... Comencem a fabricar.
Exclusiva.
Molt bé, doncs moltes gràcies.
Una última cosa ens ha de dir aquest senyor, i és com es diu el producte, que sempre ha de tenir un nom guapo.
Bona pregunta, periodisme.
Jo li diria Colom 2000.
Té un nom guapo. És Mapi.
És Mapi, m'agrada.
Jo li posaria un 2000. Aquest nom té un motiu, és Mapi.
És Mapi, és sistema de muelles... Antipalo más inteligente.
Molt bé. Posa-li un 2.000 al final i que ara més guapo.
Intel·ligent és Mavi 2000. El sistema o és la paloma, en aquest cas?
Intel·ligent és el sistema.
Val. Gràcies, Frank Lluís, per aquesta pregunta. T'has restat temps a la teva secció, que és la cançó pendent. A veure, que és aquesta que està sonant.
Gràcies, Remei de Calafresca, un grup d'arbúcies que heu de posar sí o sí a les vostres vides.
Remei de Calafresca. Aquí al matí de Catalunya Ràdio. Tornem demà a les 6.